Parlem de la síndrome de l'impostor. La síndrome de l'impostor, bàsicament, ho diré molt planerament i d'una forma molt senzilla, a grandes rasos. És quan tu tens èxit, un cert èxit, jo que sé, a la feina, quan et pugen el sou, quan et pugen de càrrec, però et sents malament perquè creus que això no t'ho mereixes. Perquè creus que això no t'ho mereixes. Així, a grandes rasgos, seria el que seria la síndrome de l'impostor. Però aquí darrere hi ha moltes coses, eh? Dins d'aquesta qüestió tan simple i planera que acabo d'explicar, darrere hi ha moltes més coses, conforme a edat, conforme a salut mental, evidentment, conforme a gènere, conforme a moltes qüestions, perquè les darreres dades diuen que la síndrome de l'impostor es presenta en tothom, eh? Però principalment en joves, en adolescents i en dones. En dones serien els dos sectors de la població on més es donaria tot això. Però en parlem de tot això amb el senyor Jordi Rollo, que és president del Women Cluster i expert en salut mental infantojuvenil i autor d'uns quants llibres sobre aquests temes, entre ells SOS Adolescent, el naufragi de la salut mental després de la pandèmia, entre d'altres. I el tenim al telèfon. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, home. Jordi, jo he fet una definició molt planera del que és la síndrome de l'impostor. Seria correcte?
Bé, sí, en termes generals, sí, fixa't. De fet, aquest terme del síndrome de l'impostor el van emprar per primera vegada dues psicòlogues, dues investigadores a finals dels anys 70, concretament Pauline Clance i Suzanne Imes, i elles el van emprar per descriure dones exitoses professionalment que creien que no eren prou brillants com tothom es pensava. I s'ha d'entendre, la incorporació de les dones en el món laboral, i no em refereixo a temes de peonatge que les dones sempre havien treballat a les fàbriques, sinó, per exemple, com a mestres d'obra, o per exemple, doncs, no ho sé, com a pilots d'aviació, hem de pensar que ara just fa 50 anys que hi va haver-hi la primera dona pilot d'aviació d'aerolínies comercials. Doncs, esclar, imagina't el que havia de ser l'única dona enmig de tots els altres pilots que eren homes. Doncs probablement aquesta senyora, com tantes altres, sentien que potser no eren tan bones com haurien de ser, sobretot perquè l'entorn masculí tampoc no els hi deixava de ser. És a dir, que aquest terme aleshores l'hem pogut emprar per explicar-nos, perquè qui no s'ha sentit en alguna vegada impostor quan has fet un canvi laboral? A l'hora de ser pare o de ser mare, seré ser prou bon pare? Seré prou bona mare? És a dir, qui no ha tingut la sensació de jo no val tant?
Sí, però Jordi, això, clar, tots ens hem fet aquesta pregunta, llavors he d'entendre que tots han tingut alguna vegada aquesta sensació de síndrome de l'impostor. Però quan, en quin moment comença a ser preocupant? En quin moment podem pensar que aquí darrere hi ha algun problema de salut mental?
Quan el noi es disfunciona. En aquest cas, quan l'adolescent es disfunciona. Es disfunciona, m'explico. Si tots anem per la via del tren, i per tant em refereixo a que anem fent allò que s'espera de nosaltres, l'adolescent acaba primer d'ESO per fer segon, i després per fer tercer, i després per fer quart, i després per fer batxillerat, i després per un grau mig, un grau superior, després per anar a la universitat. Si anem anant per allà on s'espera, molt bé. Però quan un noi o una noia es desencalla des d'un punt de vista dels seus estudis, de la relació amb la família, de les seves activitats extraescolars, quan es disfunciona, és aleshores quan veiem que hi ha un problema. Per tant, què passa amb l'adolescència? Jo diria que, essencialment, per entendre els adolescents, hem d'entendre tres paraules. Una que és indefinició, l'altra que és trànsit i l'altra que és canvi. Indefinició per què? Home, perquè els adolescents són éssers que han deixat de ser nens, però encara no són adults. Trànsit per què? Perquè en aquest període de pas entre l'infantesa i l'adultesa, en aquest període de temporalitat, hi ha moltes coses que no entenen i, per tant, és una època de conflicte. I canvi per què? Home, perquè hi ha una transformació biopsicosocial important, tant des d'un punt de vista físic com psicològic com social. Mm. El noi, per definir un adolescent, és un ésser allargassat a sobre d'un sofà, s'ha transformat del tot, no? Psicològicament ja no vol jugar amb camionets o amb nines, però a la vegada, doncs, esclar, ja està jugant amb coses que són doncs, d'una altra dimensió i social, perquè no es vol vestir de la mateixa manera, no vol parlar de la mateixa manera, no vol actuar de la mateixa manera. Per tant, aquest canvi produeix una situació molt, molt, molt interessant, i és que a vegades els adolescents no es comprenen a si mateixos i els adults del seu entorn tampoc els comprenem.
Doncs, doncs, fixa't aquí
una
hi ha un
cosa...
problema, eh? Ja quan
Sí.
comenceu, aquí hi ha un problema important, eh?
Sí, perquè fixa't que hi ha una cosa curiosa des de la perspectiva de les mares i els pares. I és que haver tingut èxit com a pares un infant no pressuposa necessàriament tenir-lo com a pares un adolescent.
Clar, clar. Aquí és quan la cosa comença a complicar-se segurament perquè, el que tu deies, a vegades cal comprensió i a vegades és molt difícil. És fàcil dir-ho, però la pràctica és complicada. Perquè fins quina edat és un adolescent?
Molt bona pregunta, perquè cada vegada comença abans i cada vegada acaba després. És a dir, si tenim en compte que als nens ja se'ls adreça tot un munt d'anuncis televisius i d'anuncis per pantalles i tots els mitjans amb què els hipersexualitzen i els disfracen d'adults i de joves quan encara no ho són, doncs és evident que en aquest primer dia, és, jo sempre comento que l'adolescència comença el dia 11 de setembre de primer d'ESO, quan els nens tenen 12 anys. És a dir, aquest dia que els nens a les grans ciutats ja no van a escoles acompanyats dels pares, sinó que han d'agafar el metro i l'autobús. Aquell dia els donem la clau i l'euro i, per tant, els llicenciem d'adolescents, vulguin o no vulguin, sobretot perquè els hem donat el mòbil. Tant aquell dia els hem convertit en adolescents. I quan s'acaba l'adolescència, tenint en compte que el 35% de nois i noies de 30 anys viuen a casa dels pares avui en dia, com podem veure, és una etapa molt allargada.
I tant.
Extraordinàriament allargada.
Però molt allargada, eh?
Però,
a vegades desesperadament allargada, em sembla, a vegades, eh?
Terriblement, terriblement. Per tant, fixa't que això és clar, passa en el primer món, eh? Perquè en el tercer món no passa això. Els nens i nenes que ens arriben de 14 i 13 i 12 i 15 anys en patera, tots aquests quan arriben aquí són homes i dones. Com ho eren els nostres avis, els nostres pares, que 14 anys o 16 anys treballàvem en una fàbrica. Per tant, tots ells eren homes i dones.
És a dir, que la no sé si la paraula és la correcta, però seria la que se'm passa per que la duresa de la societat i de la realitat és la que et fa madurar més aviat, més ràpid, per necessitats
sí, sí, sí.
de l'entorn, bàsicament.
En el primer món, l'anomenat primer món, el món de la societat de benestar, l'adolescència és una etapa terriblement llarga. I, en canvi, en les societats del tercer món o del quart món dins el primer món, l'adolescència és a penes un sospir.
Jordi, com es tracta la síndrome de l'impostor?
En primer tot hem de mirar una cosa. Més que adolescència, hi ha adolescents. Per tant, un extrem hi tindrem nois i noies, entre cometes, normatius, que, com et deia, van marxant bastant bé en funció de l'escola, les seves relacions familiars, extrafamiliars, esportives, etc. I per altra banda, a l'altre pol, hi tindrem els nanos més conflictius. Els nois i les noies més oposicionistes, que els costa més seguir tot això. Per tant, en realitat estem parlant també de maduració. Si entenem per maduració l'estructura de pensament que permet prendre decisions responsables en funció d'una anàlisi objectiva de la realitat. I això no és només una qüestió de temps, perquè si fos una qüestió de temps, tothom maduraria i tots coneixem persones de 60 anys en ple síndrome de Peter Pan. Per tant, no és només un tema de temps, és un tema de com es reorganitza el cervell. Avui sabem moltes coses gràcies a la investigació i als instruments d'última generació que no sabíem del cervell. Sabem que hi ha una reorganització fonamental en el còrtex frontal, sobretot cap als 14, 13, 15 anys, que és l'espai on es planifica i on s'executa, per entendre'ns. Però, esclar, no tots els adolescents ho tenen al mateix moment. Per exemple, pensem en la primera regla, la menarquia. Diem que hi ha un promig de 14 anys, però hi ha nenes de 10 anys que ja tenen la primera regla i hi ha nenes de 18 que encara l'han tinguda. Per tant, en l'adolescència passa una mica mateix. Aquesta reorganització no es fa sempre en el primer moment. I, per tant, aquí ens trobem amb un tema essencial, i és que un adolescent és un ésser que va a la recerca de la seva identitat.
D'acord.
Hi ha dues preguntes claus. Una, qui sóc? I l'altra, qui és? Qui sóc se la fa l'adolescent. Pregunta que li costa de respondre. I qui és, la fan els pares, que tampoc no saben exactament qui és. No? I per tant els pares diuen, ostres, a casa és un noi que no parla a taula, que no ens ajuda amb res, que l'has de llevar del llit perquè si no no es lleva. Totalment irresponsable. I en canvi ha passat un cap de setmana a casa d'una amigueta i una amigueta i els pares et diuen, ostres, quin nen, quina nena tan maco que tens, col·laborador, ens ajudava a posar la taula, xerraire, no sé què. Llavors, esclar, els pares diuen, no saps, És que el meu fill té dues personalitats.
Sí, és... segurament això que acabes de descriure, poder identificar-ho molts davant de tot això, eh? Molts. Però suposo que això, llavors, entenc que si no és una qüestió greu, que realment s'arregla amb el temps, llavors?
No és només el temps, eh? Insisteixo. El temps és una variable que té el seu, la seva importància, però sobretot també s'arregla si podem anar superant aquests conflictes lògics, aquesta carrera d'obstacles que és de la transformació de l'adolescència a l'adultesa. Per exemple, amb això que em deies aquí, esclar, seran més vulnerables en la síndrome de l'impostor aquells nois i noies, per exemple, doncs, amb una ansietat doncs, més intensa, no? Aquells nois una mica, com et diria, més hipermadurs, no? Aquells nois que diuen, ostres, jo no acabaré batxillerat. O si l'acabo, no tindré prou nota com per poder entrar a la carrera universitària que hi vull entrar. O si entro, no trobaré feina quan acabi. És a dir, una mica aquesta ansietat per anticipació, no? Aquests nois i noies que sempre els hi sembla que no són prou bons, no? Que ells, ostres, han d'arribar a aquesta nota de batxillerat però no són prou bons. Això, sobretot, ho veus més amb les noies que amb els nois, que s'autoexigeixen molt i que, per tant, doncs, treuen un buit a l'examen, però és que el dia abans deien que suspendrien, que segur que no aprovarien. Això deixa de ser una expressió del síndrome d'impostor. No? Jo no sóc prou bona, jo no sóc prou bo com per aprovar l'examen de demà. No?
Doncs senyor Jordi Royo, president del Women Cluster i expert en salut mental infantojuvenil, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
A tu, i deixem només dir-te que des del Women Cluster, que com saps estem en tres branques, que és neurociències, salut mental i longevitat, doncs estem preparant el fòrum internacional, de fet el segon fòrum internacional, que si tot va bé el farem el dia 26 i 27 de novembre a Barcelona, en el World Trade Center de Barcelona, que l'any passat ens van venir més de 600 experts de tot el món, que aquest any esperem que hi vindran més persones, i que precisament una de les taules serà sobre salut mental infantojuvenil i que, per tant, el que intentarem serà de valorar quins són instruments de diagnòstic i en quins moments de transformació tenim avui genèricament en l'adolescència en aquesta etapa tan complexa. Uh-huh. És a dir, que et convido a tu i, evidentment, a la teva emissora doncs, que pugueu venir a cobrir, però que, evidentment, si hi ha algunes persones interessades poden consultar per internet perquè, doncs, esclar, seran places limitades com ens passa cada any i per tant, doncs, mira, quan haurem arribat a la fi del cupú haurem de tancar. Per tant...
És un d'aquests temes interessants, allà hi serem, provarem estar allà, perquè és un d'aquests temes interessants i claus per la vida dels nostres fills i la nostra, de retruc en tot cas. Eh? Jordi, molt agraït per la xerrada, molt amable, una abraçada molt forta.
Quan vulguis hi tornarem. Una abraçada.